Són les 8, bon dia.
Primer tindrem clarianes durant el matí. La inestabilitat ens acompanyarà durant la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 15 de setembre del 2022, matí assolellat i tarda que s'anirà tapant sense descartar algun aiguat o tempesta. Van baixant les temperatures, això sí, ara mateix tenim 20 graus a Palafrugell, 19 a la Bisbal i, disculpeu, 18 a la Bisbal i 18 a Platja d'Aro. Un dia en què precisament el principal titular d'aquest supermatí és que l'Empordà té el rècord de temperatures de setembre més altes a tot el país. Atenció a aquesta xifra, La majoria dels registres extraordinaris s'han produït aquí a l'Empordà, amb alguns casos amb sèries de 33 anys. També que científics avisen de l'impacte del sistema d'eòlica marina, d'energia eòlica marina que es vol implantar a Roses, o que l'Ajuntament de Palafrugell s'obre a fer nous canvis de circulació a la carretera Vella, però sense retornar-li el seu aspecte anterior. En un supermatí en què parlarem amb el director de l'Agència Catalana de Notícies, no, disculpeu, l'Agència Catalana de Turisme, que és en Narcís Ferrer, un palafrugellenc, i també parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. La una, les 8 i pràcticament 2 minuts. Repassem els titulars del dia amb les redaccions de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. L'Empordà ostenta el rècord de temperatures de setembre més altes a tot el país. Paula Balcebre.
Sí, la temperatura màxima d'aquest dimarts ha estat de rècord en tot el mes de setembre, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. La majoria dels registres extraordinaris s'han produït a la comarca de l'Empordà, en alguns casos amb sèries de fins a 33 anys.
I encara en àmbit científic i en àmbit d'impactes ambientals, els científics alerten de l'impacte que tindrà el sistema d'energia eòlica que es vol instal·lar a Roses.
Ho han fet en una compareixença al Parlament de Catalunya. A més, afirmen que la zona de Roses és una zona única i que els danys amb la construcció del parc eòlic poden ser irreparables per la biodiversitat de la zona.
L'Ajuntament de Palafrugell obre la porta a fer nous canvis a la circulació a la carretera Vella, però sense retornar-li el seu aspecte anterior. Ho assegurava a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell el primer tinent d'alcalde, Josep Pi Ferrer.
Tornem a parlar amb els veïns, a veure quina és les propostes que fan, però veiem molt difícil que la carretera Vella, assegut en la seva amplada, puguem fer una anada i tornada del Prat Xirlo passant per la carretera Vella. Volem dir que no deixar-la com està, però tampoc retornar en el que estaven abans.
Una valoració d'aquests possibles canvis que s'espera per finals de mes o principis de l'octubre. Una família denunciarà el director del Badrun a Palamós per retirar el 25% de castellà.
Una família que havia sol·licitat l'aplicació de la quota del 25% de castellà a les aules de l'Escola Badruna de Palamós durà a terme una denúncia per la retirada d'aquesta. Aquesta demanda va dirigida contra la direcció del centre educatiu i també contra el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep González Cambrai.
Calonja comença l'última fase de les obres del castell de Calonja per més de 430.000 euros. Anna Salvador.
Ara l'empresa adjudicatària començarà a definir les obres necessàries perquè tots els espais del castell siguin funcionals i es puguin fer servir segons marca el pla director del castell. L'empresa tindrà un termini de 6 mesos per fer les obres que inclouran les plantes de l'antic ajuntament i de l'espai que hi ha sota la coberta de l'edifici renaixentista. També es preveu adequar les torres perquè es puguin visitar.
I en marxa l'enderroc d'una part de l'edifici del Call de la Bisbal que permetrà reordenar l'illa interior. Paula Balcebre.
Exacte, els treballs d'enderroc permetran tornar a posar en el relleu l'antic carreró que unia el carrer Sant Jaume amb el de Santa Maria del Puig. I posteriorment s'urbanitzarà el pati d'illa i així es disposarà una nova plaça pública al nucli històric de la ciutat. L'edificació que es conservarà destinarà la planta baixa a equipament municipal i les superiors en habitatges d'ús social.
Són les 8 i 4 minuts i cap dia sense la noticieta sobre les eleccions municipals. Avui expliquem que Sílvia Romero repeteix com a portaveu d'Esquerra Republicana a les eleccions de Sant Feliu de Guíxols.
L'Esquerra Republicana de Sant Feliu ha escollit la portaveu del grup municipal i cap de l'oposició de l'Ajuntament, que arriba amb la intenció de treballar per transformar la ciutat.
Més titulars. Dues notícies molt destacades que fan referència a la fotografia, perquè un dels atractius de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs d'enguany a Palafrugell és l'exposició Observant la vida, amb obres de l'artista francesa Sabine Weiss. Ferran Castelló.
Són gairebé 120 imatges representatives d'una vida lligada a la fotografia i seleccionades per l'autora. Constitueixen la primera retrospectiva a l'estat espanyol d'aquesta fotògrafa desapareguda el passat desembre i figura imprescindible en la història de la fotografia.
I el fons d'imatge de la Diputació de Girona s'amplia amb 25.000 fotografies de la Costa Brava dels anys 70. Sergi Villena.
Les fotografies han estat cedides pel diari nord-català L'Independent, que durant 8 estius va publicar un suplement que s'encartava amb els exemplars que es venien a comarques gironines i que sobretot s'adreçaven als turistes francesos.
Els Mossos d'Esquadra han posat més de 4.000 denúncies a conductors per circular amb la inspecció de vehicles, amb l'ITV, caducada aquí a les comarques de Girona.
La policia enxampa gairebé 800 infractors sense assegurança arreu de la xarxa viària de la demarcació.
I atenció a això, perquè s'ha canviat per culpa de la previsió de pluges, s'ha canviat l'ubicació del sopar solidari que organitzava el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, el sopar Gent Molt Gran, per aconseguir finançament per l'ampliació del geriàtric de Palamós Gent Gran. Finalment, aquest esdeveniment es farà demà al vespre als Jardins de l'Empordà, a la carretera de Girona a Palamós, al quilòmetre 7,3 de Fonteta. Per tant, es mou des de Palamós cap a Fonteta. Un dels que hi participarà serà un palafrugellenc.
Un dels xefs que cuinaran en aquest sopar solidari serà Quim Caselles, del Casamar de Llafranc. Caselles ens explica a Ràdio Palafrugell com va néixer la idea conjuntament amb l'equip del CIBE.
I Lucía García ha estat convocada al Mundial de Carretera de Wollongong amb la selecció espanyola júnior femenina. Maria Alzina.
La jove, que es troba en un dels seus millors moments, no para d'aconseguir bones marques. En els últims dos anys ha participat a la Copa Espanya i Catalana i als Campionats d'Espanya amb la selecció catalana.
Moment d'ampliar la previsió del temps. Amb en Marc Vilà, amb quin temps arribem a l'equador de la setmana?
Dijous de contrastos al cel. Primer tindrem una primera part del dia bastant assolellada, amb estabilitat i absència de nuvolositat compacta. Aquestes clarianes seguiran a partir del migdia amb un progressiu ennuvolament del cel que no ens fa descartar alguna tempesta a la nostra comarca. És per aquest motiu que per la segona part de la tarda el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja que avisa de pluja de més de 20 litres en 30 minuts. I amb risc que els xàfecs puguin anar acompanyats de tempesta i localment és probable que de calamars o de pedra. La situació d'aquesta tarda més contundència es pot reproduir demà divendres també a la tarda. Ahir encara vam tenir ambient xafogós, tot i que les temperatures van moderar-se per efecte de la manca d'insolació. Però avui ja podrem gaudir d'una temperatura mínima més fresca, al voltant dels 15 graus a la comarca. Al migdia no serà tan diferent la temperatura màxima com les de les últimes jornades i quedarà semblant als 30 graus. I pels propers dies, la temperatura quedarà a la banda mitja.
I més enllà del Baix Empordà i altres notícies, per exemple, que Pere Aragonès i Laura Borràs encapçalen una cimera tensa entre les cúpules d'Esquerra Republicana i de Junts. Sobre la taula del Palau de Pedralbes, d'una reunió que es va acabar a les 9 de la nit, hi havia la continuïtat de la coalició de govern, la crisi de l'independentisme al voltant de la manifestació La Diada i la proposta de l'ANC de proclamar la independència el 2023. No s'han fet declaracions públiques, però sí que fonts presents a la trobada expliquen que va ser una reunió tensa en què estava sobre la taula, sobretot el fet de continuar aquesta coalició de govern. També afirmen que ha estat una reunió dura i exigent, i però que al final no ha servit per resoldre cap de les discrepàncies entre els partits. Ja està oberta la capella per poder visitar el fèretre de la reina Elisabet a Londres, al Palau de Westminster. Les despulles d'Elisabet II ja són a Londres, on els britànics han començat a desfilar davant del fèretre, que estarà exposat fins dilluns que ve, quan es farà el funeral. A hores d'ara hi ha cues de fins a 7 hores per poder veure el fèretre, tot i que és cert que segons que són unes xifres inferiors a les que havia previst el govern britànic, que deia que podia haver fins a 35 hores de cua. De moment, els màxims de cua que s'han detectat són aquestes 7 hores, però sí que és cert que hi ha gent que ha dormit fins a dues nits al ras per poder veure, per poder acomiadar la reina. Jordi Pujol segueix estable i sedat i estarà ingressat tota la setmana. Segons l'últim comunicat mèdic, l'estat de l'expresident no ha variat significativament respecte a dimarts, i s'espera a veure com evoluciona i com respon als tractaments. Brussel·les preveu recaptar 140.000 milions d'euros amb el seu pla de xoc energètic. Ursula von der Leyen defensa una contribució solidària davant dels beneficis mai somiats de les empreses i anuncia la creació d'un banc europeu d'hidrogen amb una inversió de 3.000 milions d'euros. Són les 8 i 10 minuts i aquesta hora, cada dia aquí al Supermatí, escollirem una cançó del dia, una cançó que és significativa perquè ens ve de gust posar-la o perquè, vaja, perquè té relació amb l'actualitat, no? I avui hem escollit una cançó que a molts us sonarà perquè és la cançó d'una de les pel·lícules que més vistes a la història de la televisió i que ara arriba en forma de musical a Barcelona. Estem parlant de Pretty Woman, que s'estrenarà al Paral·lel. Aprofitant que Pretty Woman arriba per primera vegada a partir del 22 de setembre a l'estat espanyol, a Barcelona, en forma de musical, avui la cançó del dia, aquest Pretty Woman. Continuem amb l'informatiu quan són les 8 i 13 minuts, pràcticament. Si ahir fèiem balanç de la temporada turística amb la Judit Lloberol, la gerent del grup Costa Brava Centre, avui volem ampliar el focus i parlar del turisme des del punt de vista més ampli, també veure quina reflexió fan des dels àmbits governamentals. Per això tenim amb nosaltres en Narcís Ferrer, que és el director de l'Agència Catalana de Turisme. Bon dia.
Bon dia.
Com està, per començar? No sé si pel director de l'Agència Catalana de Turisme, no sé si els mesos d'estiu també són de moltíssima feina o és una feina més prèvia?
Nosaltres durant l'estiu ja donem la feina per feta i el que estem fent és ja planificar, de fet estem embrancats de la planificació del pla d'accions de l'any 23, tot i que encara queden mesos per acabar el 22. L'Agència Catalana de Turisme no deixa de ser un instrument públic de màrqueting de totes les marques turístiques de Catalunya i, per tant, la nostra feina sempre sol ser amb molta més planificació i treballem amb molts mesos d'antelació.
Quins són els reptes, ara, per tant, pel que fa a la planificació de cara al 2023? I no sé si li demano específicament per la zona Costa Brava, comarques de Girona.
Bé, nosaltres, primer de tot, hem de dir que treballem conjuntament amb el territori i en el territori qui s'encarrega de la promoció internacional de la destinació és el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Som socis en aquest viatge i treballem conjuntament. i el que estem fent i el que treballem és per analitzar quins són els mercats que tenen més requesta, un verb que m'agrada molt, ben nostrat a casa nostra, i planificar les estratègies tàctiques de màrqueting per intentar seduir i captar tots els mercats emissors que poden venir a casa nostra. Més enllà de, com sentia jo a la introducció, nosaltres treballem molt amb l'horitzó temporal, de que no existeix la temporada d'estiu, sinó que per nosaltres som una destinació oberta tot l'any.
Això, parlem, entenc que aquesta afirmació és si parlem de Catalunya en general, però sí que és cert que, bé, que hi ha el repte, no?, aquí a les comarques de Girona i concretament a la Costa Brava, de desestacionalitzar i d'aconseguir que vinguin turistes tot l'any i que això encara no s'ha aconseguit.
Bé, no s'ha aconseguit, podria matisar una mica.
És a dir, no s'ha aconseguit a gran escala, diguem-ne.
La nostra zona, concretament, podem estar ben satisfets. Els nostres empresaris turístics són uns empresaris que tenen una temporada turística molt àmplia. Si parlem concretament de Palafrugell, l'obertura dels nostres establiments d'allotjament reglats pot començar en línies generals de forma generalitzada a partir del mes de març, i molts d'ells tanquen el 12 d'octubre, l'1 de novembre. Per tant, estem parlant d'una temporada turística important, si no incloem també que aquí, concretament al nostre micropoble, perquè jo soc, com saps, Dani, de Palafrugell.
Evidentment, sí, sí.
Tenim campanyes turístiques que tenen molta captació pel turisme de proximitat, com a català i el francès, amb la garoïnada, i per tant també podríem dir que molts dels establiments tenen obra en gener, febrer i març. Per tant, a casa nostra, i no parlant a nivell català, l'estacionalitat és menor que en molts llocs. Una altra cosa és que entenguem la temporada turística també com el gran volum i atracció de la segona residència, que aquests sí que estan molt concentrats en la temporada d'estiu.
Per això jo li preguntava allò... reptes, no?, que des del govern ara mateix s'identifiquen en el sentit de mercats ara mateix, els mercats allò clau on s'estan dedicant esforços en aquests moments.
Si m'enfoco a la nostra zona, perquè sí. Catalunya és una destinació de destinacions i cada zona té mercats diferents. En el cas de l'Empordà, de l'Empordanet, que és la nostra zona, som una zona molt poc turoperada, no? D'acord? El client sol venir per moto propi, es fa la seva pròpia captació de vacances, i per tant nosaltres som molt forts amb el que se'n diu el turisme de proximitat, entès com l'arc que podríem agafar Catalunya, part d'Espanya i sobretot França. Aquí el que nosaltres treballem molt és amb el turisme familiar. I hem detectat un tipus de visitor persona, que vol dir un perfil de demandant de vacances concret, que viatja en vehicle propi, que s'acosta sense fer servir bàsicament avions ni vaixells, ni i que està a 3-4 hores. Aquest és el primer nínxol, i allà on es fan més esforços, i és on el CPT de França, que és la nostra oficina a París, treballa per la zona on estem treballant nosaltres. Llavors hi ha mercats secundaris, que estaríem parlant del mercat alemany, el mercat de UK, el mercat dels Països Baixos i Bèlgica, on, per exemple, els últims anys ha crescut molt el mercat dels Països Baixos i està agafant molta rellevància. Els ciutadans de Palafrugell es podran haver fixat aquest any amb moltes matrícules que venen dels Països Baixos.
Moltes, moltes.
Una anomalia respecte a abans. Abans aquest tipus de client principalment s'enfocava a l'allotjament de càmping, i tenim detectat també la nostra zona que tant els establiments hotelers com els departaments turístics, com, i això les notaries ho han notat molt, com les segones residències adquirides per gent dels Països Baixos ha crescut molt.
Però i això és conseqüència d'alguna campanya, o són canvis en els gustos o en les capacitats de compra, no sé, de la gent dels Països Baixos?
És una molt bona pregunta, Dani. Nosaltres ja m'agradaria que des de les agències de màrqueting tinguéssim tanta influència estructural, evidentment que hi hem ajudat, però també els fluxos turístics funcionen una mica a boca orella, i no és cap broma. A vegades un ve aquí, li agrada, ho comenta i es va creant una cadena. Tot hi ajuda, també s'ha de dir que Hi ha un tema que és molt rellevant i que estratègicament parlem, que és que Europa s'està envellint, la població d'Europa s'està envellint i determinats models de turisme deixen de ser confortables per una persona que ens ha visitat habitualment amb una autocaravana, per exemple, i busquen un nivell de comoditat, i això també pot ser una causa, no? Que s'hagin traspassat del que seria una pernoctació de bungalow o d'autocaravana, que hagin vist que s'hagin fidelitzat a la destinació i que hagin pres el compromís de comprar una segona residència. Podria ser una de les causes. I llavors hi ha uns altres mercats de llarga distància que s'han convertit en nosaltres molt i molt fidels i que aquests també tenen efectes de gran desestacionalització, que és el mercat americà. Aquest mercat que potser el senyor de la parada del mercat de Palafrugell o el comerciant no nota, però que en els establiments hotelers, per exemple, és molt rellevant, que fan cicloturisme, que fan senderisme, que els tenim ara al setembre, els tindrem a l'octubre, els hem tingut al maig, al juny, que són turistes de gran poder adquisitiu i que els tenim a casa nostra i que nosaltres a Catalunya som, exceptuant la ciutat de Barcelona, líders en el mercat americà.
I per què diu que el paradista del mercat no ho nota?
Bàsicament perquè normalment el comerciant o el paradista percep més els fluxos de segona residència. Els que estan en allotjaments consumeixen més restauració, més van a restaurants, no tenen una cuina i per tant no adquireixen productes frescos.
Anava a dir, sent americans que potser anaven a menjar al McDonald's, no? Era la idea que m'havia vingut al cap primer. Parlant més de la temporada que acabem de passar, de l'estiu que acabem de passar, no sé si des de l'agència tenen dades, les primeres dades de com ha anat aquest estiu.
Dades objectives les tenim fins a final de juliol, a l'agost encara s'estan acabant de tabular. La temporada a nivell global, a nivell de Catalunya, s'ha aproximat bastant el 2019. Hem de comptar també que hi ha un mig món que el tenim tancat, i això és important recordar-ho, alguns per conflictes bèl·lics o invasions, com seria l'entorn de Rússia i Ucraïna, però tot el que és el món asiàtic, jo precisament la setmana passada per feina vaig estar a Singapur, encara s'està obrint, i per tant el tenim parat. Aquí potser no estem molt habituats a veure aquest tipus de turisme, però el teníem i el començàvem a tenir abans de la pandèmia. Tot i així, les dades ens diuen que a nivell de volum quantitatiu de turistes estem aproximadament als nivells del 2019, a la nostra zona més que altres. A nivell català, la mitja és un 10-15% menys que el 2019, però a la nostra zona jo crec que ens hi hem aproximat i fins i tot potser hem superat. Segur que les caixes dels negocis han sigut més altes que el 2019, però això és enganyós perquè també hi ha hagut una gran inflació, una pujada del preu dels productes i serveis, i per tant no és tan important que la facturació hagi pujat com que el compte de resultat de les empreses sigui el mateix, perquè ells també els hi ha costat, els costos han pujat moltíssim, els costos de l'energia, dels productes de la matèria, dels serveis, i també els costos de personal, perquè atesa la dificultat de trobar professionals, també hi ha hagut una inflació en sous i salaris.
L'objectiu és que cada any hi hagi més turistes que l'any anterior?
No. I aquí ara ja parlo com a govern. El govern de la Generalitat, en aquest cas no és el meu negociat, perquè jo soc el director de l'Agència Catalana de Turisme i, per tant, una agència de màrqueting, però estem sota col·laborant i estem a dintre del mateix departament que la Direcció General de Turisme. Estem treballant en un projecte que fa uns mesos que s'està cuinant i que s'està interpel·lant, interlocutant amb tot el sector privat, que és el Compromís Nacional per un Turisme Responsable. Aquest Compromís Nacional per un Turisme Responsable el que procura precisament és entendre que el model que es va gestionar i cuinar als anys 90 és caduc en part, que per tant hem de buscar. En resum, seria el que potser ha sentit moltes vegades, les 4 Ds, no? Una que n'hem estat comentant fa un moment, que és la desestacionalització, que a casa nostra és una assignatura que tenim, jo diria que molt ben travada. Repeteixo, jo distingeixo molt el que és el turisme el turisme de negocis turístics i d'allotjaments turístics reglats del que és la segona residència, que això té un debat més vinculat al model urbanístic. Després de la desestacionalització hi ha un concepte que es diu la diversificació, que a nivell català hi ha molta feina per fer, que vol dir treballar molts més productes turístics que no només els que són més madurs a casa nostra, i per tant generar diferents perfils de demanda que vinguin més enllà dels pics de temporada. Tercera D, la desconcentració. A nivell micro, doncs, voldria dir generar més temporada estable, per exemple, al Baix Empordà, a l'interior, i no concentrar-ho només a la costa. Però a nivell català hi ha molta feina en la desconcentració, perquè hi ha moltes zones de l'interior amb molt d'interès turístic que és necessari fomentar-les i captar l'atenció dels mercats turístics. Per exemple, a l'Agència Catalana de Turisme tenim un producte que l'estem potenciant i que està tenint molta rellevància i èxit internacional, que es diu el Gran Tour de Catalunya. I per últim, un tema que aquest sí que el tenim molt ben treballat a casa nostra i és mèrit, per exemple, de gent com la que vostè va entrevistar la setmana passada, que ha dit la Judit Llobarol i el gremi que representa i tots els empresaris, és l'augment de la despesa. Ser capaços de que cada un dels turistes que ens visitin generin més valor afegit al territori, augmentant la despesa. Per això s'ha de tenir productes i empreses i serveis d'alta qualitat, i a casa nostra, concretament a Palafrugell i al Baix Empordà, la tenim.
Per tant, el resum, sobretot d'aquest últim punt, seria menys turistes i amb més nivell adquisitiu?
Jo diria els turistes més ben repartits i amb més poder adquisitiu, o amb més capacitat de despesa i consum de productes diversos. Una aposta que el nostre municipi, i n'estic molt orgullós, fa i que ens distingeix de l'entorn, és una aposta de productes culturals de gran interès. Jo li tinc un especial carinyo a una iniciativa que em sembla cosmopolita, diferenciadora, i que ens projecta el món com un municipi turísticament molt interessant, com és la Bienal Xavier Miserachs, no?
La Bienal Xavier Miserachs,
exacte, la Bienal Xavier Miserachs té la capacitat de captar gent motivada pel territori, amb un interès més enllà del sol i platja, amb un interès cultural, amb un interès de implicació i integració amb el territori, perquè la Xavier Miserachs el que fa és que la gent s'interessi per la història i la cultura de casa nostra. Estic posant un exemple, n'hi ha més, o el festival de jazz, o les infraestructures culturals. No es tracta de reduir la despesa, perquè el volum i la quantitat de gent, sinó repartir-los, desconcentrar-los i diversificar-los per motivacions de producte. El ciutadà va fer la percepció de saturació el mes d'agost, però molts d'ells la saturació ve pels fluxos bàsicament de l'alt volum de segones residències que tenim.
Clar, això és una altra anàlisi, de fet, no? Perquè el tema de les segones residències tampoc no s'hi pot, diguem-ne, no és la feina d'entrar-hi, no? Ni de l'Agència Catalana de Turisme, ni tampoc de la Direcció General de Turisme.
Bé, també ho és, però és un debat a part, perquè estem parlant de públic català, públic que en molta part se senten de casa. S'ha de dir que la segona residència Palafrugell ja li agradaria el 95% de les destinacions locals de casa nostra. Jo sempre explico que tenim una segona residència que comença a venir una altra vegada pels vols, majoritàriament, sí que n'hi ha molts que venen tot l'any, però majoritàriament pels vols del mes de març, i majoritàriament aguanten fins a mitjans d'octubre, alguns fins a finals d'octubre, fins a les fites de Sant Narcís, més o menys, I aquesta gent són els que ens permeten tenir un mercat diari en el nivell que tenim. Tots hem de ser molt conscients que el mercat de Palafrugell no tindria la diversitat, la quantitat de parades i la riquesa de productes si només fos amb la població resident. La població flotant que ens visita ens permet tenir un mercat, però també una oferta comercial, una oferta cultural, que si fos per els 23.000 i escaig residents potser no la tindríem, no?
Està clar, està clar. Bé, és un altre debat aquest, evidentment. I sí que és cert que això és el que genera, no?, la sensació de massificació, no? I la sensació que no pots anar enlloc a l'estiu, no? Segurament.
Hi ha debats molt interessants, com per exemple el calendari escolar, que altres països ho han estat fent molt bé, com França. A França i molts països molt evolucionats en aquest tema no tenen unes vacances escolars tan llargues, tenen vacances amb mig curs, que fa que la gent també reparteixi les seves vacances al llarg de l'any, i per tant, quan algun de la frigillenca es pregunta el mes de maig com és que hi ha tants francesos, doncs la resposta és aquesta, o el mes de febrer, o els alemans també ho fan, Nosaltres tenim una fidelització molt gran pel turisme familiar alemany en els nostres hotels, que venen en temporades molt interessants, també primaveres i tardors, i això és a causa del seu calendari vacacional. Per exemple, a França, tots ho sabeu, suposo que no cal que ho expliqui, però a part de tenir aquest calendari vacacional, no fan les vacances tot el país junts, sinó que reparteixen per territoris, i per tant això també beneficia la indústria turística. És un debat que s'escapa de la competència de turisme, que mereix un acord global de país, però sobretot requeriria que el govern espanyol tingués una mirada llarga i una mirada més moderna, que actualment no la té.
Doncs sempre ha estat un plaer, no?, parlar sobre turisme amb en Narcís Ferrer, el director de l'Agència Catalana de Turisme, i que evidentment es coneix el món, el sector econòmic d'aquí de Palafrugell i de l'Empordà perfectíssimament, i serà un plaer tornar-ne a parlar més endavant, perquè, vaja, sempre n'aprens moltíssim. Narcís Ferrer, gràcies.
Moltes gràcies, Dani, moltes gràcies a la gent de Ràdio Palafrugell.
Que vagi molt bé. Bona tarda. Passa un minut i mig de 9:15 del matí. Hem de repassar diverses notícies que afecten a tot el Baix Empordà. Per exemple, el fet que la nostra comarca ostenta el rècord de temperatura de setembre més altes a tot el país. Paula Balcebre.
Sí, la temperatura màxima d'aquest dimarts ha estat de rècord en el mes de setembre, a 7 de les 153 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. La majoria dels registres extraordinaris s'han produït a la comarca de l'Empordà, en alguns casos amb sèries de fins a 33 anys. Destaquen també les temperatures durant el mes d'agost, on també s'han registrat un altre rècord, en aquest cas el de l'aigua del mar, que a l'Estartit va assolir fins als 27,5 graus. El valor més alt observat en aquest punt des de l'any 1974.
I encara en l'àmbit de l'impacte mediambiental de diverses activitats humanes, parlem del parc eòlic marí de Roses, perquè els científics avisen del seu impacte negatiu que pot tenir sobre la biodiversitat. Ho han fet en una compareixença al Parlament de Catalunya. A més, afirmen que la zona de Roses és una zona única i que els danys que s'hi podrien produir a la zona poden ser irreparables. Maria Alzina.
Els parcs eòlics marins projectats al Golf de Roses han tornat al Parlament. Un grup de científics han comparegut a la Comissió d'Acció Climàtica per exposar el seu posicionament sobre els projectes que hi ha sobre la taula i alertar del perill que poden suposar en una zona amb diversos espais protegits d'una gran biodiversitat. El primer a intervenir ha estat el professor de la UdG, Josep Lloret, que ha posat en context els membres de la comissió.
En tota la zona aquesta del Cap de Creus i Golf de Roses tenim representats el més del 70% de tots els hàbitats de la Red Natura 2000.
En el marc de la Comissió d'Acció Climàtica, el professor de l'IMC STCIC, Josep Maria Gili, ha assegurat que es tracta d'un espai únic que cal preservar.
Però si aquest impacte fort es demostra que és fort, i es demostra, el que Antoni us dirà ara, també no hi havia, algú té que fer-se responsable.
La biòloga de l'ICM, Anna Sabatés, ha abordat els impactes potencials que poden tenir sobre la natura.
Repetir la importància de no malmetre, de conservar aquest indret únic des del punt de vista ambiental, ecològic i socioeconòmic, que és el Golf de Roses Cap de Creus.
Finalment, Cerdà s'ha mostrat crític amb com s'ha gestionat tot el procés i el POEM que està en tràmit.
Però els impulsors del Parc Tramuntana també ho han defensat amb criteris científics.
En resposta a la compareixença, l'equip promotor del Parc Tramuntana remarca que hi ha un manifest signat per més d'un centenar d'experts i científics al voltant del parc eòlic que volen instal·lar el Golf de Roses. Asseguren que el document avala el desplegament de l'eòlica marina a Catalunya acompanyada del col·lectiu científic per impulsar la transició energètica. D'altra banda, insisteixen que les primeres conclusions dels estudis d'impacte ambiental fetes per una consultora independent conclouen que l'eòlica marina és compatible amb la biodiversitat. Per això els impulsors del parc retreuen que el posicionament científic que ha exposat al Parlament es basi en impactes potencials en cas que no s'apliqui cap mesura correctora. A més, els impulsors del parc recorden que l'esborrany dels plans d'ordenació de l'espai marítim s'inclou al Golf de Roses com una zona compatible amb l'eòlica marina segons una llarga llista de condicionants. Coincidint amb la comissió al Parlament, una vintena de persones s'han concentrat al parc de la Ciutadella. La convocatòria l'ha fet l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí i la xarxa per una transició energètica justa.
L'Ajuntament de Palafrugell obre la porta a fer nous canvis a la circulació a la carretera Vella, però sense retornar-li el seu aspecte anterior. Així ho ha assegurat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell el primer tinent d'alcalde, Josep Piferrer. Explica que a finals de mes analitzaran les dades d'accidentalitat i obre la porta a no deixar el vial tal com està ara mateix. Ara bé, diu que és molt difícil que tingui el doble sentit de circulació al Prat de Xeplo. Piferrer assegura que estan treballant en l'anàlisi amb la policia i l'àrea de mobilitat i que prioritzen el fet que no hi ha hagut accidents aquest estiu.
Bueno, tornem a parlar amb els veïns, a veure quina és les propostes que fan, però veiem molt difícil que la carretera Vella, segut en la seva amplada, puguem fer una anada i tornada del Prat Xirlo passant per la carretera Vella. Volem dir que no deixar-la com està, però tampoc retornar en el que estaven abans.
El regidor de Mobilitat, Pau Lladó, també ha assegurat a Ràdio Palafrugell que aquest estiu ha baixat i molt l'accidentalitat.
No hi ha hagut accidents. Únicament el que hi ha hagut és una sortida de via d'un vehicle que ha fet cas omís a les indicacions, que tenia una tassa d'alcoholèmia molt elevada, que fins i tot ho triplicava, i que va fer uns 200 metres aproximadament en contra direcció. Per tant, això són dues infraccions i que únicament el que va passar va ser que va sortir de la via.
I assegura que a finals d'aquest mes o principis d'octubre es començarà a fer l'anàlisi amb la policia i que més endavant es parlarà amb els veïns, però que no hi ha data per a aquesta reunió veïnal. El PSC, de la seva banda, demana un pla íntegre a l'entorn de l'autovia. També a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, el regidor del Partit Socialista, Marc Piferrer, defensava que s'ha de fer aquest pla que afecti tota l'autovia i que és en aquest marc en què s'ha de trobar una solució per la carretera Vella.
A la carretera Vella és un pla que s'hauria d'executar amb un pla íntegre de tota la zona que és l'autovia que va de Palafrugell a les Cales de Llafranc i Calella. Una actuació general per arreglar tot l'espai lúdic que hi ha juntament amb la carretera. Un pla integral que hi estem treballant.
I assegura que aquesta serà una de les mesures que inclourà el programa electoral socialista. Més notícies aquí en aquest informatiu, conjunt entre Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Una família denunciarà el director del Badruna Palamós per retirar el 25% de castellà. Paula Balcebre.
Sí, una família que havia sol·licitat l'aplicació de la quota del 25% de castellà a les aules de l'Escola Badruna de Palamós durà a terme una denúncia per la retirada d'aquesta. Aquesta demanda es va dirigida a la direcció del centre educatiu i també contra el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep González Cambrai. La presidenta de l'Assemblea per l'Escola Bilingüe a Catalunya, Ana Losada, assegura que per declaracions al Diari de Girona que es farà ús de la via penal perquè la retirada de les mesures cautelars és il·legal i cap resolució judicial es pot retirar sense autorització de la justícia. D'altra banda, el director de l'Escola Badruna de Palamós, Mario Mercader, defensa que se segueixen les directrius del Departament d'Educació en tot moment. Amb tot, reclama que els professionals de l'ensenyament han de ser els responsables de prendre les decisions pedagògiques sobre l'aprenentatge de llengües, en lloc de que siguin els jutges.
Gràcies, Paula. I ara diverses notícies que fan referència a obres públiques. Per exemple, Calonge. L'Ajuntament de Calonge ha signat el replanteig i l'acte d'inici d'obres de la tercera i l'última fase de les obres del castell del municipi, que tindran un cost de 430.000 euros. Ara l'empresa adjudicatària començarà a definir les obres necessàries perquè tots els espais del castell siguin funcionals i es puguin fer servir segons marca aquest pla director del castell.
Calonge enfila la recta final en la rehabilitació del castell del municipi per obrir-lo al públic i aquest dimecres l'alcalde ja ha signat l'acte de replanteig amb l'empresa guanyadora del concurs públic. Amb aquest tràmit burocràtic es dona el tret de sortida de forma oficial a la tercera fase de les obres. Ara, Forjados i Estructures d'Hormigón serà l'encarregada de definir quines obres s'han de fer per tal d'adequar tots els espais que queden del castell. Les actuacions previstes inclouen la rehabilitació integral de les plantes de l'antic ajuntament, l'espai de sota la coberta de l'edifici renaixentista i també l'adequació de totes les torres de l'edifici per fer-les visitables. A més, es climatitzarà la sala de pati d'armes i la sala major. A la resta d'espais s'instal·larà un sistema de calefacció amb radiadors elèctrics a baixa temperatura. També es restaurarà la façana interior de l'antic ajuntament que dona al pati d'armes, ja que actualment està en obra vista. El pati de la sala de l'antic pati d'armes es pavimentarà i s'il·luminarà. A més, es repararan alguns dels espais ja reformats en les fases anteriors. Les obres es faran en funció de les directrius que marca el pla director del castell de Calonge, on hi ha les condicions necessàries per fer la museïtzació de les sales. En paral·lel, l'alcalde ha anunciat ja que treballen en convertir el castell en el centre d'interpretació de les Gavarres. Es tracta d'un projecte avançat que vol convertir el castell en un pol d'atracció per visitants i un element dinamitzador del centre històric.
I a la Bisbal està en marxa l'enderroc d'una part de l'edifici del Call que permetrà reordenar l'illa interior. També amb la Paula Balcebre.
Sí, els treballs d'enderroc, amb un pressupost de prop de 130.000 euros, permetran tornar a posar en relleu l'antic carreró que unia el carrer Sant Jaume amb el carrer Santa Maria del Puig. I posteriorment s'urbanitzarà el pati de l'illa i així es disposarà d'una plaça nova publicada al nucli històric de la ciutat. L'edificació, que es conservarà, destinarà la planta baixa a equipament municipal i les dues plantes superiors a habitatges d'ús social. L'Ajuntament de la Bisbal assegura que amb aquestes obres es recuperarà per la població uns racons històrics pràcticament desconeguts, ja que aquest carreró està tancat des dels anys 30.
Esquerra Republicana de Sant Feliu de Guíxols ha tornat a escollir Sílvia Romero com a portaveu de la llista a les eleccions del 2023.
La candidata remarca la necessitat d'un nou lideratge per poder treballar activament en la transformació de la ciutat. El diàleg, la cerca de consensos i la participació dels ciutadans en la presa de decisions són claus per poder realitzar altres accions en un futur.
3 minuts i mig i seran 3:15 del matí. Parlarem de cinema de seguida amb l'Ignasi Arbat, però abans us hem d'explicar diverses notícies relacionades amb la fotografia. Per exemple, que un dels atractius de la Biennal de Fotografia Xavier Miralles d'enguany a Palafrugell és l'exposició Observant la vida, amb obres de l'artista francesa Sabine Weiss. Són gairebé 120 imatges representatives d'una vida lligada a la fotografia i seleccionades per l'autora. Ferran Castelló.
Constitueixen la primera retrospectiva a l'estat espanyol d'aquesta fotògrafa, desapareguda el passat desembre i figura imprescindible en la història de la fotografia. Enric Bruguera, de la Biennal, explica a Ràdio Palafrugell que la fotografia de Sabine Weiss és molt empàtica i fa sortir les emocions.
La teníem al cap des de feia temps perquè pensàvem que era una dona de... per la particularitat de ser dona, però també per al tipus de fotografies. Curiosament, ella fa una fotografia que és molt amb la línia de la Biennal, una fotografia documental, una fotografia humanista molt propera al retratat, a la persona retratada, i ho fa des d'un punt de vista que jo diria que potser és més femení, que en aquest sentit és més empàtic amb la persona.
I també va explicar que van poder tancar la seva exposició amb ella pocs mesos abans que morís.
L'any passat vam veure que feien a Arles, també li feien un homenatge. A Arles és el gran centre europeu de la fotografia i està aquí al sud de França, està relativament a prop. Vam dir, anem-hi, a veure si podem fer tractes amb ella. Ella encara era viva, encara la vam poder conèixer. Ens va poder firmar el contracte de lloguer d'una de les exposicions que ella tenia ja muntades. La llàstima és que ella tenia moltes ganes de venir per la Frugell, però no hi vam ser temps.
Sabine Weiss es va dedicar professionalment a la fotografia ben aviat i va desenvolupar una carrera imparable que la portà a viatjar per tot el món i a col·laborar en grans publicacions internacionals d'àmbit divers. polivalent, entusiasta i en contacte amb tota mena d'ambients, demostrà molta capacitat per canviar de registre i una predilecció especial per retratar la vida als carrers, escenes de nit, infants, ancians, la solitud o la pobresa, que l'apropà a la fotografia humanista practicada per Duano Ronis Oasis. Tot i això, va defugir dels encasellaments utilitzant la fotografia com un mitjà per transmetre emocions, com una eina d'expressió i un instrument d'exploració del món. Per altra banda, dins de les activitats complementàries d'aquesta setmana, hi ha l'obra El Mar, aquest divendres al Teatre Municipal, o dissabte a la llibreria Vitel·la. Anna Sorinyac i Agus Morales presenten el llibre Quan tot s'ensorra.
Importantíssima aquesta bienal de fotografia Xavier Miseracs que tenim aquests dies a Palafrugell. Us animo a venir i a gaudir dels diferents punts de les diverses exposicions i de les activitats paral·leles, per exemple, aquesta, això que dèiem, aquesta obra El Mar, demà divendres al Teatre Municipal i dissabte a la llibreria Vitel·la, la presentació del llibre Quan tot s'ensorra. I el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, l'INSPAI, ha ampliat el seu fons amb gairebé 25.000 fotografies de la Costa Brava de finals dels anys 60 i 70. Les ha cedides al diari nord-català L'Independent, que durant 8 estius va publicar un suplement que s'encartava amb els exemplars que es venien a les comarques de Girona. Sergi Villena.
Titulat Costa Brava suposa un testimoni de l'impacte massiu de l'arribada de turistes i la transformació del paisatge al litoral de la demarcació. A més de recollir l'època daurada de les discoteques, la Goix Divin i el Destape, el fons també inclou retrats d'artistes i personatges de la premsa rosa d'aleshores, com Antonio Gades, La Chunga, Johnny Holiday, Charles Aznavour, Serrat o Peret. Durant els estius dels anys 1969 al 1977, l'Independent va publicar el suplement Costa Brava, que es venia amb els exemplars del diari que es distribuïen a les comarques gironines i, sobretot, s'adreçava als turistes francesos. Gràficament, segons subratlla la Diputació, el suplement es va nodrir del treball de grans fotògrafs del moment, com ara Pablo García Cortés Pablito. Precisament, el seu fons es conserva a l'INESPAI, que aquest any commemora el centenari del naixement del fotògraf amb una exposició itinerant.
La previsió de pluges obliga a traslladar el sopar solidari Gent molt gran que es fa demà, que es volia fer a Palamós per aconseguir finançament per ampliar el geriàtric Palamós Gent Gran. Finalment, aquest esdeveniment es farà a Fonteta, als Jardins de l'Empordà. El Servei de Salut Integrat organitza aquest sopar solidari i un dels xefs que cuinaran serà en Quim Caselles del Casamar de Llafranc.
Caselles ens explica a Ràdio Palafrugell com va néixer la idea conjuntament amb l'equip del CB.
Va ser una mica... O sigui, ells tenien una idea, la idea de fer un sopar, si sí que era més o menys clar, o fer alguna cosa, i després vam anar perfilant gata. També, a més, afilant, o sigui, som metge i dinamita, o sigui, ens anem il·luminant i anem afegint-hi coses, anem afegint col·laboradors, i al final ells tenien ganes de fer, jo crec que sí que el sopar estava ja definit, el format del sopar potser no.
I ens ha donat detalls de com serà el sopar, que començarà amb un pica-pica.
Serà un sopar, mira, es fan uns crackers de benvinguda per mentre va arribant la gent. Es fa un còctel a peu dret, on hi haurà una mica de tot. Hi haurà uns aperitius de foie gras, hi ha una brasa molt xula, on farem gambes, farem unes bruixetes de peix gat. També intentem fer un sopar que sigui tot molt, molt sostenible, peixos de la nostra costa, formatges artesans, hi haurà també un lloc de formatges, un lloc de pernil i d'ibèrics, un còctel també fes amb coses, amb punyetetes, que diuen a vegades quan ve la gent a casa.
Seguidament es passarà a taula amb cuina del territori, amb producte del mar i de la terra.
Després passem a taula, un foie gras amb textures de poma de Torroella, un plat de festa, i acabem amb una cassola feta... Estem definint els peixos també per temporada, que és una cassola marinera, que la farem, emplatarem a davant dels comensals.
I també ens afegeix quins cuiners participaran a l'esdeveniment.
Jo, mira, enredo gaire sempre, perquè som amics i som col·legues de feina, en Tomàs de la Cala, en Tomàs havia treballat amb nosaltres, té un restaurant molt xulo ara, també ser molt implicat en projectes més a Palamós, bueno, dic, aquest cop és a Palamós, que és la seva terra, en Marc Caner també havia estat a casa, i també ens coneixem per temes d'amistat, del restaurant diferent, i el Xavi Godard, de fet, jo crec que aquest és el clàssic, i necessitava un padrí que ens apadrinés una mica, aquí tenim el senyor Tari Izquierda, també mig jubilat, però crec molt i molt feliç.
El primer sopar solidari Gent Molt Gran vol ser un punt de trobada entre grans persones solidàries, empreses i entitats del Baix Empordà que vulguin col·laborar i fer realitat aquest projecte. L'àpat serà creat especialment per a l'ocasió per dos cuiners de renom, Quim Caselles, cuiner de l'hotel Casamar de Llafranc, i Toni Izquierdo, cuiner del Mas dels Arcs de Palamós, i també comptarà amb la col·laboració d'altres cuiners de la comarca. En el primer sopar solidari Gent Molt Gran tindrà lloc un concert i un sorteig solidari.
El comentari del dia avui al Supermatí, quan falten 12 minuts per les 9 del matí, ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
Estàvem tancades i pensàvem que canviaríem el món. Estàvem tancades i totes volíem ser millors persones. Sortíem de la Covid i una onada de solidaritat semblava que havia d'imparar per tot arreu. L'ordre de les preferències havia de canviar. Tothom havia de tenir com a principi motor la solidaritat i l'empatia. Però, com sempre, el capitalisme ens ha fet recordar en quin moment vivim, on estem i en quines han de ser les prioritats que hem de tenir. Una crisi econòmica i una crisi energètica han tensat la corda i el capitalisme ha tornat a individualitzar la vida, tot i que després de la Covid semblava que havíem entès que havíem de col·lectivitzar-la. I, a més, en tot això s'hi suma una barreja explosiva, l'auge de l'extrema dreta i el seu discurs d'odi. En definitiva, una combinació de capitalisme i extrema dreta que ha ajudat a polaritzar la societat més que mai. Doncs per això, només m'agradaria recordar que davant de totes aquestes amenaces només tenim una solució: creure en els que tenim al nostre voltant. Col·lectivitzem-nos, perquè si no, sigui quina sigui la crisi, no ens en sortirem.
Gràcies, Andreu Paneque. Minuts i seran les 9 del matí, i cada dijous aquesta temporada aquí al Supermatí parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Què
Com
tal?
Com estàs?
Molt bé, sí. Molta il·lusió de començar temporada, sí. Tornar-te a sentir, retrobar-nos.
Fa il·lusió tornar a fer ràdio, fa molta il·lusió tornar a fer ràdio. L'Ignasi, ja el coneixeu, dels oients de Ràdio Palafrugell, els oients de Ràdio Capital, com el presentador del Ningú no és perfecte, i que cada dijous, aquesta temporada, doncs parlarem de les novetats. Intentem sempre prioritzar cinema, però hi ha setmanes que imagino que tindrem problemes, no? No sé què aquesta setmana, pel que fa a les sales, si ens vindrà de gust anar a les sales o no?
Tindrem problemes durant molt l'any per anar al cinema, perquè hi ha una aposta molt clara per part de moltes distribuïdores i productores per les plataformes, i això fa que estem veient molts de productes, sèries, pel·lícules que s'estrenen directament a plataformes, i en cinema estrenes allò que dius grans n'hi haurà, però n'hi haurà menys que abans.
I així, a priori, per aquesta primera part de temporada, espero Black Panther o Wakanda Forever. Què més així podríem destacar?
Alguna de Disney que arribarà cap a final d'any, allò al novembre, per la campanya de Nadal, però encara, jo què sé, hi ha algunes coses més esperades, potser cap a la primavera, tindrem cap a l'estiu també la nova d'Indiana Jones, que l'altre dia doncs vam fer com una mena de presentació, però vull dir...
Però queda tantíssim?
Sí, queda molt. Però allò que dius, escenes fortes, home, tindrem la Halloween, ara que ve Halloween, no? L'entrega de Halloween Kills, tindrem Smile cap a final de mes, Fall, que és una pel·lícula així d'acció trepidant... què més? Sí, yeah. Estic parlant una mica de memòria, Black Adam, també de DC...
Bueno, no sé, doncs comencem pel que tinguem aquesta setmana, no? Perquè, pel que em deies, hi ha dues novetats, no?, que val la pena comentar. Comencem per la primera.
La invitación.
La invitación, que sona així.
Siempre fuimos solo mi madre y yo. Tener una familia es lo que quería. No puede ser, si tengo un primo.
Es el tío más blanco que he visto en mi vida.
Quiere verme.
¿De qué van?
A veure, això... Jo crec que, com que el tràiler està disponible, si hi ha una possibilitat d'espoiler, com que surt el tràiler, si em permets, jo...
Surt el tràiler, l'espoiler.
Sí, surt el tràiler. Tampoc ho amaga, no? És a dir, a veure, això és una noia que és negra, que se li mor la mare. I aleshores es queda sense parents. Es fa una anàlisi, un test d'ADN, a veure si tinc algun parent, o sigui, perdut pel món. I resulta que té un cosí llunyà, que a més és blanc, és un aristòcrata, no? Doncs una casa noble anglesa, vull dir, una vida totalment oposada a la seva, tot molt diferent. Uh-huh. Aleshores, hi ha un casament, el conviden a aquesta nova família en aquest casament, i allà descobrirà que aquesta gent no és el que sembla.
Ah.
Allà descobrirà, i aquí és...
No si, no sé si fos el que sembla, no hi hauria pel·lícula, no?
Correcte, correcte. Total, que són uns vampirs i fan un ritual.
Sí, això sí que no m'ho esperava, ara.
No, no, ja. I, bueno, si veieu el tràiler, ja veureu que corre molta sang. Això, fas un test d'ADN, escolta, tens un cosí vampir i no t'havies enterat. És la cosa més normal del món, això que ens passa. I doncs, ja us podeu imaginar que allà doncs, aniran a caça, a la cacera de la noia, tot i que en principi ella ha de participar en un ritual que s'ha de casar amb un d'aquests personatges, no sé exactament per quins motius retorçats.
Ja, bueno. Molt bé, doncs, no sé, s'estrena per aquest cap de setmana Ciremes i, no sé, continuem amb algun altre?
Sí, ens anem a plataformes,
anem a
Amazon i es tracta de Buenas Noches, Mamá, With My Mommy.
Ai.
Mami? Mom?
Ai, què li passa a la mami?
De mal rotllo, eh? Passareu por.
Ai, 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 ai. Ai, quin susto. Bueno, què vol dir? De què va? Buenas noches, mamá.
A veure, això és un remake... a veure, t'explico bé. Això es va presentar a Sitges fa un grapat d'anys, el 2014, si no m'equivoco bé. Malament. I es tracta d'un remake d'una pel·lícula austríaca i en aquest cas han fet la versió americana que arriba 8 anys després i està protagonitzada per la Naomi Watts. I és la història de dos germans que són bessons que la seva mare va patir com una mena d'accident, s'ha fet una operació de cirurgia estètica i aleshores tornen a casa quan la mare acaba l'operació. La mare porta la cara tapada, perquè, clar, s'ha fet l'operació a la cara, s'ha fet una mena de reconstrucció i tal, i porta la cara tapada durant tota la pel·lícula. I els nens comencen a sospitar que aquella dona no és la seva mare,
estres,
que és algú altre. I juga amb aquesta inquietud, amb aquesta història. La versió americana, la protagonista és la Naomi Watts, que a més es caracteritza, o sigui, si veieu el tràiler és com la pel·lícula austríaca, és a dir, pràcticament no sé, o sigui, que no se li veu la cara perquè porta aquesta màscara per protegir-la de les ferides de l'operació. I bé, veurem, a veure el remake. L'original estava molt bé, era una bona pel·lícula.
Tu no l'has vist, eh?
No, encara no he pogut veure-la. Vaig veure l'original, sí que l'he vista.
Ah, d'acord.
Sí, el remake no, s'estrena demà a Amazon i, bueno, demà sí que li donarem un cop d'ull a veure si està a l'alçada de l'original o no.
Val. Bueno, ràpidament, en 2 minuts que ens queden de secció, voldríem destacar, deies l'altre dia, home, sí, ja que no tenim gaires novetats, parlem de les estrenes de sèries, les grosses d'aquest estiu, d'aquest final d'estiu, que estem parlant del Senyor dels Anells i de Joc de Trons. Bueno, aquest és el nom original però...
La Casa del Drac, no?
La nova sèrie és La Casa del Drac, però que tu mires i dius, estic veient Joc de Trons. No sé, la del Senyor dels Anells, els Anells del Poder, jo no l'he vista. Jo no sé si també té aquesta sensació de ser el mateix producte que les pel·lícules originals.
Home, tècnicament sí, té un acabat que és collonut. Mm. És un acabat cinematogràfic. No sembla una sèrie de televisió. Sí que La Casa del Drac, doncs, té... O sigui, és molt d'autora de Joc de Trons. Jo crec que qualsevol persona que gaudís en Joc de Trons gaudirà també moltíssim de La Casa del Drac.
Jo m'ho estic passant molt bé. Molt bé amb La Casa del Drac.
Sí. Jo també. I és curiós. No sé si et passa a tu. El personatge del Matt Smith, o sigui, és un cabronàs.
Sí.
Però li té un atractiu, el tio, que és increïble. Sí,
és boníssim, és boníssim. Jo ja et digueu, m'ho estic passant... Em queda mig capítol l'últim, mig, i tinc unes ganes d'arribar a casa i posar-me'l. És molt bo. És molt bona. I del Senyor dels Anells és que no ho segueixo, llavors no et sé dir tu què et sembla.
Bé, és una prequela. A mi m'interessa, està bé tot el que proposa. A més, ja t'ho dic, quedes enlluernat per tot el que veus. Són històries més potser estil Joc de Trons, amb el sentit de que ara estàs un regne, ara estàs un altre, ara són un personatge, ara estàs... Més el Joc de Trons original en aquest aspecte, que també el Senyor dels Anells ho era, perquè barrejava molts de personatges.
Doncs me la miraré també. Ignasi, gràcies, i parlem dijous que ve.
Una forta abraçada.
Que vagi molt bé, adéu. I acabarem l'informatiu d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Primer tindrem una primera part del dia bastant assolellada, amb estabilitat i absència de nuvolositat compacta. Aquestes clarianes seguiran a partir del migdia amb un progressiu ennuvolament del cel que no ens fa descartar alguna tempesta a la nostra comarca. I amb risc que els xàfecs puguin anar acompanyats de tempesta i localment és probable que de calamars o de pedra. La situació d'aquesta tarda amb més contundència es pot reproduir demà divendres també a la tarda. Però avui ja podrem gaudir d'una temperatura mínima més fresca, al voltant dels 15 graus a la comarca. Al migdia no serà tan diferent la temperatura màxima com les de les últimes jornades i quedarà semblant als 30 graus.
Gràcies, Marc Vilà, i gràcies a les redaccions de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital. Un nou supermatí, aquest nou informatiu conjunt, que aquí s'acaba, però que torna demà a les 9 del matí, com cada dia. Que tingueu molt bon dia, que vagi molt bé, i gaudiu.